A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Eva, bon dia, bona hora, bon any.
Bon dia, bon any.
Què tal?
Molt bé. Encetem nova
temporada. També com l'any passat, no?
Podríem dir, i tant.
Com a mínim.
Com a mínim el desitgem com l'any passat, com a mínim. Per tant, des de la FEC tenim aquest nou repte encara de tancar aquest primer cicle, aquest primer exercici com a federació empresarial. Per tant, molt bones expectatives i moltes ganes.
I com és habitual, el primer temps de la FEC de l'any...
Sí,
l'Eva està satisfeta, feliç de la vida, que jo vagi dient fet com si ho hagués, ho hagués après des que vaig néixer.
Sí, sí, sí.
Però en qualsevol cas, el primer temps de l'efecte de l'any dedicat a parlar dels nous propòsits per l'any nou, de les expectatives de diferents empreses, òbviament, vinculades, relacionades amb l'efec. Ens portes això avui tres empreses de les quals no n'havíem parlat mai,
no,
em sembla,
eh? No, perquè jo sé que t'agrada que vinguin cares noves.
Ja ens agrada que vingui gent de diferent, empreses diferents.
Per tant,
diferents.
Meu propòsit d'any nou és aquest, complir els teus desitjos. Per tant, tres noves empreses, deixem-ho aquí. Oliver Solano, Solmat Music Training.
Ho ha dit ella, no jo, ho ha dit ella.
Molt bon dia.
Molt bon dia, Oliver, què tal? Hola. Sandra Noy, Barimón y Asociados, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Sandra, bon dia.
I Levi Esteller, Doffing Solutions, bon dia, benvingut també.
Hola, bon dia.
El que ens agrada habitualment en aquest espai és primer que fem una petita targeta de presentació de qui sou i a què us dediqueu, i després entrem en matèria. Qui comença?
Vinga.
Per la meva esquerra, Oliver.
Oliver.
Molt bones. Jo sóc Oliver Solano, vinc de Music Training Lab i ens dediquem a desenvolupament d'equips i persones en el món empresarial. Aleshores, ho fem a través del coaching, la música o la musicoteràpia, ho fiquem entre cometes, perquè dintre de l'empresa la musicoteràpia és com que sona a raro, i la PNL. Aleshores, el que fem és desenvolupar equips i persones.
Què defineix això de desenvolupar equips i persones?
El que tractem és l'autoconeixement, és a dir, conèixer més la teva empresa i acabem parlant de temes personals, és a dir, acaba sent un tema de... com funciona el teu equip i com podem fer que rendeixi una mica més.
Ho poseu en marxa per quina raó? Què detecteu per posar en marxa una empresa que es dediqui al desenvolupament de persones?
Per millorar el seu rendiment. És a dir, a nosaltres ens contacten perquè millorar el clima laboral, gestió de l'estrès, gestió emocional, i a partir d'aquí temes de potenciar l'equip perquè pugui ser una millor versió de si mateix.
Hi ha gent molt estressada.
Molt estressada.
Molt, molt, molt.
Molt estressada. L'estrès és una paraula que surt constantment.
Que surt constantment.
I està confosa.
Així, en línies generals, després ja ens hi posarem. Per què, Oliver?
Per què
la gent està tan estressada?
El ritme. Moltes vegades es posa el ritme i la falta de temps. Com a grans excuses.
Com a grans excuses.
De lo que ens passa a nivell emocional.
Ho són?
Sí. Moltes vegades sí. És la manca de... o la falta de capacitat de gestió. Tenen capacitat de gestió, però es gestiona d'una forma que es confon.
L'estrès arriba quan un és incapaç de controlar.
Sí, hi ha nivells. O sigui, l'estrès és necessari. Necessitem tenir petits nivells d'estrès, perquè si no estaríem morts. Vindria un autobús i no reaccionaríem.
D'acord.
Aleshores...
És a dir, una certa tensió és
una
bona.
Una certa tensió és bona. El que no és una tensió sostinguda en el temps. Això sí que no és convenient.
En el bon sentit de la paraula, dels tres, la Sandra ens sembla que és la més veterana.
Sí, jo diria que sí.
Quants anys porta la Sandra Noy en aquest bufet d'assegurances, Barimón?
Bé, Barimón realment no és un bufet d'assegurances, és una empresa especialitzada en gestió i planificació financera. Sí que és cert que som una corredoria d'assegurances a nivell legal, només per tenir llibertat de proveïdors. O sigui, el que aconseguim és que els nostres proveïdors ens fabriquin els productes que nosaltres dissenyem. I per això som corredoria d'assegurances. No ens dediquem a vendre assegurances.
D'acord. O sigui que d'alguna manera es pot portar confusió aquesta denominació.
Porta confusió, per això la primera cosa que diem és que ens dediquem exclusivament a la gestió i planificació financera. Barimón és una empresa amb seu a Cantàbria, amb 18 anys d'experiència en el sector, i llavors doncs, està doncs, bueno, implantant franquícies i sucursals doncs, per tot el territori nacional.
Com hi vas arribar?
Com hi vaig arribar? Doncs com sempre, a través d'una connexió. O sigui, els contactes i les relacions són, el, per mi, el meu bé més preciat. I per això doncs, cal cultivar-les, cal cuidar-les i cal, cal dedicar-los temps. El que deia l'Oliver, gestionar bé el temps, és qüestió d'organització i poca cosa més. No? Llavors, a mi el que més m'agrada de Barrymont és que no és una empresa que vulgui tenir treballadors, sinó que només treballa amb emprenedors. I això defineix molt bé el que és el sentit principal d'aquesta empresa. Aquesta empresa vol que els emprenedors tinguin el seu propi negoci a dintre de l'empresa.
O sigui que d'alguna manera sou autònoms dins d'una empresa?
Absolutament, sí. Absolutament. Estem formats, entrenats, estem al dia de tot, és una educació constant, no? Per tal doncs, d'assolir els objectius propis que un es posa. Llavors, després en parlarem una mica més d'objectius personals, però els tinc molt, molt i molt definits.
Perquè, esclar, vist d'aquesta manera, qui us marca un criteri? Si és que hi ha algú que marca un criteri, quan una empresa, diguem-ne, té, diguem-ne, com a plantilla, treballadors que funcionen d'una forma independent.
Exacte.
Qui marca el criteri?
L'empresa. L'empresa, la direcció i la presidència d'empresa marquen el criteri. I després, doncs clar, doncs hi ha la gent que en sap més, entrena la gent que en sap menys, la gent... i així anem entrenant a tothom. Però la gràcia... Jo no aniria mai més a una empresa assalariada. Et dono 1.000 euros al mes o 1.500, mai més. Això sembla ja fa molts anys que no ho faig.
Sembla encara no ho havia sentit d'aquesta forma tan explícita.
Home,
jo no aniria mai més, mai més.
Sacrificar tota la teva vida o els teus somnis o tot el que tu pots desenvolupar com a emprenedora per 1.000 cochinos euros. Perdona, però és que és així.
Ara qui t'estigui escoltant pensaran, ara si em sentiré malament jo.
Ho sento, aquesta, però no, és la meva manera de pensar.
Sí.
I per tant sóc conseqüent i sempre...
Diguem-ne que per convicció personal, la Sandra no es veu dins una estructura jeràrquica cobrant cada mes no sé què.
No, en absolut.
En què treballaves abans, Sandra, abans d'arribar aquí?
Bé,
mil coses.
Però jo a part d'això també tinc una empresa ens dediquem a fer visites virtuals 360 graus, que amb la FEC ja fa molts anys que hi som, Sí, però bueno, ara he incorporat, fa un any només, he incorporat aquesta nova activitat. M'encanta, aprenc coses noves, em sento vital i em sento molt i molt contenta. És una empresa com no havia vist una altra.
Abans de parlar amb en Levi, un apunt encara amb l'Oliver. Es pot sentir més estressat un emprenedor que un assalariat?
Jo crec que depèn la persona. Depèn el seu bagatge, com gestiona el dia a dia, el moment. Depèn molt dels recursos de cada una de les persones.
Ho dic perquè més o menys tenim, no sé si dir... interioritzat,
sí.
Per tradició, per bé, pel que sigui, que això de tenir un sou sempre a final de mes,
sí.
És un motiu de tranquil·litat.
Sí, ens agrada tenir el control de les coses.
Per això mateix.
Això sí que és cert, però en realitat no tenim res controlat, no sabem què passarà d'aquí un quart d'hora. Aleshores és com una cosa així de dir, sortirem d'aquí i ho donem tot per fet i no és real.
D'acord, o sigui que en la vida real pot estar molt més estressat una persona que té un sou fix cada mes que
sí.
No una persona que no sàpiga, en mesura i en matisos, no sàpiga què passarà demà.
Sí.
O si a final de mes
no...
en tindrà 100 o en tindrà 1.000.
És una seguretat que potser aquesta persona emprenedora té una seguretat familiar a casa que l'altra persona que és assalariada no té. És a dir, hi ha com molts factors. Jo no diria que és assalariada o no.
D'acord. Qui té un problema a la feina és qui té un problema a la vida, o no?
Bueno, si està fent el que realment vol, si com afronta la feina del dia a dia, si realment la vol fer i com la fa, jo crec que va més és un tema d'actitud i com vius les petites coses. Jo crec que el secret és posar l'accent a les petites coses i no a lo gran.
Què pensem massa en els diners?
També depèn de la persona.
Clar,
això és que és molt relatiu, no?
No, ho pregunto.
A la societat actual se li dona molta importància.
Exacte,
sí,
això és el que em venia a referir.
Sí,
és a dir, en el nostre entorn continua sent un valor
sí, i tant.
Allò que cobres.
Sí, sí.
No, allò que ets, allò que cobres, sí, allò que tens. Sí, això sí, continua sent un valor, eh?
Sí, tant, i tant. Se li dona molta importància.
Molta importància. Levi Steller, bon dia.
Bon dia.
El Levi és de Office Web Solutions.
Offing
Web, Web Solutions. I és...
Bueno, soc responsable de projectes i el fundador de l'empresa, que som una empreseta de desenvolupament web. Fem bàsicament aplicacions web i aplicacions mòbil i intentem fer desenvolupaments bastant avançats. Utilitzem sempre les últimes tecnologies per anar amb el nostre client objectiu, que és la gran empresa. No?
Des de quan?
Aquest és el tercer any. Perdona, aquest és el tercer any que som com a Offing, perquè jo abans venia com a autònom fent el mateix, però llavors això com un pas endavant, fer una miqueta d'equip i convertir-nos en una petita SL, i aquest és el tercer any. Ja, llavors,
el tercer any de la petita SL.
Exacte.
Com ho diuen allò, que el tercer any és l'any aquell de si va bé... El tercer any ja consolides, i si no va bé, el tercer any t'enfonses.
És una miqueta la idea, esperem que passi el primer. No,
no, no home, esclar. No m'agradaria que fos una de les darreres entrevistes.
Esperem que n'hi hagi més.
Però és això, el tercer any és un moment especialment...
És un any clau. Ara mateix ja ens donem compte que, bueno, que estem una miqueta més consolidats, i ara ens falta acabar d'estabilitzar. El fet d'anar creixent, cada cop tenim més clients, més volum de tot... Hem d'utilitzar noves tecnologies per organitzar-nos, nous sistemes. Cada vegada s'està complicant una miqueta més la cosa, no? Però també la gent, els clients, tenen més confiança en nosaltres, i cada vegada ens és més fàcil també arribar a empreses una miqueta més grans, és on volem anar. I llavors penso que és l'any ja d'estabilitzar. Potser va ser una miqueta consolidar l'any passat, aquest estabilitzar.
Per què heu muntat això i no ho he anat? No sé, cadascú dir, mira, a veure si em puc incorporar en una empresa per treballar de no sé què, perquè hem de suposar que és una feina especialitzada que demana, òbviament, sí, una capacitació determinada,
sí, sí,
que hem de suposar, tot això és un suposar, que el mercat laboral ofereix llocs, diguem-ne, per la vostra capacitació, sí. Però en canvi, per què munteu l'empresa en lloc de pensar en uns altres objectius?
Bueno, es munta l'empresa una miqueta per conseqüència, quasi no va ser una cosa buscada, no? Va ser en el 2010, jo estava treballant per una multinacional amb els sistemes informàtics, i per canvis a la multinacional se'm va proposar posar-me com a autònom i continuar treballant a diferents empreses del grup, i a partir d'aquí va ser una miqueta, no va ser buscat, sinó que va ser una miqueta trobat, no? El tema d'inventar-nos el
fet. D'acord, és a dir, que la situació va acabar portant a dir, doncs mira, ja que vaig d'autònom en nom de l'empresa assessorant, sí, gent, doncs mira, ja m'hi fico del tot.
Primer estava a temps complet com a autònom, després a temps parcial, després a buscar altres coses, després ja tot el que trobes, la feina que tens, ja comences a carregar, busques una altra persona, comences a delegar coses a autònoms, a tercers, després, bueno, mira, ens associem i muntem una empreseta, doncs vinga, i així va sortir.
El més complex d'això, què ha estat?
El més complex d'això...
O què és, vaja.
Sí, el més complex d'això és anar assumint o assolint el creixement i anar assolint una miqueta poder satisfer les noves necessitats, no? Perquè...
És a dir, poder dimensionar l'empresa,
sí,
a la demanda...
Sí, és una miqueta més complicat. Portar un projecte és senzill, relativament, no? O potser abans semblava complicat, ara sembla molt senzill. Portar-ne 7 a l'hora és complicat, no? És complicat. I llavors, ens hem trobat en situacions d'aquest tipus, de portar 6-7 projectes alhora, i llavors et fa falta gent, al mateix temps estàs intentant fer el millor possible, comunicar el millor possible, complir els plaços amb el client, i per altra banda anar fent equip, que té que anar creixent també proporcionalment als projectes que t'entren, no? Llavors potser la part més complicada és assolir el creixement i treballar amb aquesta línia.
Genera estrès?
Bastant, genera bastant estrès. Avui m'he llevat a les 5:30 sense anar més lluny i he començat ja amb l'ordinador a mirar coses, o sigui, genera estrès.
Com es canalitza aquest estrès?
No ho sé, et parlarem l'hora i veiem si m'ajuda, perquè jo ho intento portar com puc, i no sé si ho faig massa bé.
De tota manera, dona la sensació que aquest és un estrès satisfactori, no?
Sí.
Dona,
sí,
la sensació, almenys sí. Dona aquella sensació de que algú està parlant, sí, amb satisfacció d'un estrès que és un estrès, no sé si dir assumit, positiu, no? Positiu, que forma part de la feina, de la vida, d'allò,
sí,
que s'ha volgut escollir.
És positiu,
no?
Però és cansat igualment.
També, és cansat igualment.
Però és positiu.
Sandra, perfil de client que pot arribar a la Sandra i dir, escolta'm, haig d'intentar arreglar o haig d'intentar que m'assessoreu a...
De fet, el perfil és qualsevol persona. Nosaltres el que fem és que el que ja té un patrimoni revisem i ajudem a gestionar-lo millor perquè doni més rendibilitat. Punt. les persones
aquest que seria no... l'objectiu fonamental.
No. L'altre és molt més important. Les persones que no tenen un patrimoni. Nosaltres, a través d'un pla individual i a mida, els ajudem a adquirir aquest patrimoni, a construir aquest patrimoni. I quina és la finalitat? Perquè si tu no tens una finalitat a l'hora de fer unes inversions a llarg, curt o mig plaç, estàs estalviant o estàs consumint patrimoni i no saps ben bé per què. I això és la primera cosa que preguntem als nostres clients. Quin és quins objectius tens? Quins són els teus somnis? Què vols aconseguir?
Això, Sandra, se li pot preguntar a qualsevol?
A qualsevol.
Què et diré? Qualsevol persona que tingui, jo què sé, diners en una llibreta d'estalvis.
En una llibreta d'estalvis, evidentment.
En un pla de...
Però això és persones que ja tenen un patrimoni.
D'acord.
Llavors, nosaltres què fem? Revisem i diem, doncs mira, nosaltres tenim això, que et pot donar més rendibilitat, o això ja ho tens molt bé, no ho toquis, que també ho fem.
Però em refereixo a aquella pregunta que formulaves, eh? Sí. Què vols?
Què vols aconseguir? Quins són els teus somnis? I aquesta és una pregunta que té molt de poder, no? Perquè abans ho parlàvem també, quins són els meus somnis? Jo els tinc molt definits. I jo sé que per aconseguir aquests somnis necessitaré aquest patrimoni. Què haig de fer per aconseguir el patrimoni? En comptes de fer-ho al revés, ai, tinc això, bueno, o no tinc res, i què vull fer, i no ho sé. Doncs és tot el contrari. Ensenyem a les persones a dibuixar una trajectòria per acumular un patrimoni i en el futur viure de les rendes del patrimoni, no del patrimoni, de les rendes. Llavors hi ha un software, un calculador, que entrem uns paràmetres i et diu, doncs tu necessitaràs acumular, doncs, no sé, 300.000 euros d'aquí 40 anys quan et jubilis, o 500.000, o depèn del nivell de vida que tinguis. Com ho fem? I et donem opcions i t'ajudem a fer-ho. I ja està.
Matís amb tot el que faci falta. Alguna persona que digui, escolti'm, jo per molt que m'hi posi, no arribaré mai, no 300.000, no. Ni a 200.000 ni a 150.000.
Clar.
Aleshores, vaja, que puc somiar, però bé, en fi, puc somiar fins a uns determinats límits. Si hi ha persones que arriben i dir, escolta'm, Sandra, tot el que vulguis, però jo dono el que dono, treballo on treballo, tinc la família que tinc, la casa que tinc, i això...
Per això parlem de pla individualitzat, perquè no tothom té les mateixes capacitats.
Ho dic per si a vegades hi ha expectatives que veritablement la professional diu, bé, calmem-nos...
Evidentment.
Sí.
Evidentment. O sigui, per exemple, els meus fills tenen 26 i 20 anys. Ells ja tenen el seu pla financer en marxa. Ells amb una aportació ridícula, si són constants, perquè treballem en productes d'interès compost de banca privada, si són constants, als 55 anys es podran jubilar, per exemple. I els meus fills guanyen mil i pico.
Sí.
És igual. Ho fem a través d'un preestalvi. O sigui, no t'has de gastar tot el sou i després a veure què t'ha quedat, perquè no ens queda mai res. El que hem de fer és, abans de gastar, estalviar.
Oi, em permets una pregunta? Algú és capaç de dir què passarà d'aquí 35 anys? Si et podrà jubilar?
Esclar que no. Com que no en tenim ni idea, més val que anem planificant. I després anem ajustant.
Aquest és l'esperit dels avis, eh?
És com la vida.
Sí. Vaja.
La vida és el que passa mentre
si d'alguna manera...
planes, o no? Sí, tant. Doncs bueno, fem un pla... que després l'hem d'ajustar, ajustem, que després l'hem de retrasar, retrasem, no passa res.
Tenim aquella sensació de dir, hem passat una època en què no es preveia res perquè hi havia diners a cabassos i ningú pensava en el demà, i ara ens toca tornar, diguem-ne, més o menys en la mesura del possible, a pensar en el demà i a tenir, o intentar tenir, l'esquena coberta.
Mas no es vale, eh?
Mas no es vale.
Perquè, sí, clar, el que, de fet, el que podem dir és que estem fent una seguretat social privada. Perquè, clar, aquí aportem...
I aquesta és la sensació...
Potser la gent de la meva edat sí que tenim una pensió més o menys digna, poc o digna, però, però els joves... Bueno, jo veig
no la tindran? Complicat. Creus que no la tindran?
No ho sé, perquè això està per ver. El futur no el coneixem. El present i podem planificar. Al final es tracta de planificar. Planifiquem vacances, planifiquem els fills, planifiquem el menjar del súper, planifiquem tot, excepte el nostre benestar futur, no?
T'ho plantejo al revés. Des d'una situació X, el professional estableix un pla de futur d'acord amb les il·lusions i els desitjos.
I la capacitat
que tingui cadascú.
Clar.
En el cas absolutament invers, algú que vingui en una situació veritablement carregat de deutes, etc, pot tenir la capacitat de planificar.
Aquí ja és més difícil.
Aquí ja és més difícil.
Aquí el que necessitarà és un enginyer. Un enginyer fiscal, no? Perquè a vegades també això entra en un altre espai. Si una persona està carregada de deutes, evidentment, no sé si es pot permetre el luxe de fer un estalvi sistemàtic, no? Complicat. Clar, qualsevol persona que tingui uns ingressos. O sigui, per exemple, nosaltres a Barimon, els valors de Barimon són molt consolidats, no? O sigui, una persona que no té un fons d'emergència no pot començar un pla financer pel llarg termini. És que no té sentit, no? No pots començar o aportar un pla de jubilació o a un PIAS o una cosa d'aquestes si tu no tens un fons d'emergència, perquè quan se't trenqui el cotxe hauràs d'anar a tirar d'aquest diner a llarg pla. Això és un error. Nosaltres ajudem a que això, aquestes coses no passin. No tens un fons d'emergència, t'ajudo a construir-lo. Quan ja el tens, llavors què fem?
Ens hem passat bona part dels darrers anys. Bé, alguns no han estalviat perquè literalment no han pogut. Exacte. I uns altres no han estalviat perquè no han tingut la cultura de l'estalvi.
La cultura. Nosaltres fem conferències de planificació financera gratuïtes arreu del territori espanyol. Només, i no venem res, eh? Només educant. Educant sobre conceptes financers, com invertir correctament. A la web de Barimon hi ha un munt de coses. Hi ha una web que és feta pel Banc d'Espanya que es diu finanzasparatodos.es. Hi ha una pestanya que diu com invertir. Doncs això és el que fem nosaltres. Divulgar.
Mm-hmm. El que ens ha passat té en part...
Sí, les entitats financeres no han ajudat molt. Deixem-ho així.
Gràcies. Vaja, que ningú s'ha ajudat a ningú, dit d'aquesta forma.
Exacte.
Tornem al que ens deia l'Oliver. Un professional que pot rendir més si es troba millor.
Sí.
D'acord. I suposo que, en la mesura que vosaltres incidiu en un grup de professionals perquè treballin millor, és molt probable que vagin sortint coses...
Oi tant.
Que vagin més enllà de l'àmbit laboral.
A la que es rasca, sempre surten coses. És a dir, i cada empresa té les seves particularitats de jerarquies, de comunicació... Sempre hi ha coses a polir.
Per on es comença aquest procediment? És a dir, per cada treballador individualment, per un grup de treballadors, per una entrevista individualitzada on s'hagi de contestar moltes coses?
Generalment es treballa, si pot ser, amb gerència. Nosaltres entrem moltes vegades per recursos humans. El que passa és que és interessant que sigui des de gerència i des de recursos humans, perquè aleshores és en cascada, afecta a tothom.
Això voldria dir que l'empresa sigui conscient que hi ha coses que han de millorar.
Hi ha vegades que et diuen fins i tot, que a mi em fa molta gràcia, que és, anem a fer treball amb equip, aquí tens el meu equip.
Treballa.
I penso, molt interessant, però seria interessant que tu participessis.
D'acord, hi ha una certa vegada, no sé si la jerarquia és desvinculadora per si.
Desvinculadora? És que depèn del tarannà de l'empresa.
És a dir, si molt sovint des de dalt, aquest discurs d'entre tots ho farem tot i la sinergia i bla, 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 tot, etc. En la vida real, el despatx continua sent el despatx i la planta baixa continua sent la planta baixa.
Nosaltres parlem de processos de canvi, perquè una cosa és un mòdul de formació, que és un mòdul de formació, i està bé, però és com una píndola que desapareix. L'interessant és fer, almenys al meu parer, és mòduls de formació acompanyats de coaching a nivell executiu i a nivell personal dintre de l'empresa.
Quan una empresa té, diguem-ne, i ens ho matises com vulguis, un problema, en aquest sentit, en el personal, l'empresa està disposada a assumir que potser hi haurà un especialista que li dirà que no ha fet les coses bé?
Clar, aquí una cosa és un coach que et pregunta... Tu ja tens tota la teva informació, jo no t'haig de dir el que tu... Has de trobar tu el què. L'altre és un assessor, que sí que realment et diu plan financiero...
Aquí passa això, aquí això i això...
Aquí t'està passant això, has de fer això. Nosaltres juguem les dues coses, no? Hi ha una part de consultoria, el que passa és que és un procés amb una envergadura gran i l'empresa ha de veure que la inversió tindrà un retorn. La millora del clima laboral dintre una empresa i que la gent treballi a gust i sigui més productiva pot incrementar un terç, o sigui, pot canviar un terç beneficis.
Fins un terç.
O perdre un terç,
o
perquè
no
hi ha un
terç,
bon ambient.
Sí, sí.
No?
És sí, a dir, perquè... Bé, o perdre un terç o perdre-ho tot. Vaja, si l'ambient, diguem-ne, si es cronifica un mal ambient, riu el Levi, perquè sí que és cert que les empreses les fan les persones. Per tant, si no t'aguantes, tranquil, que l'empresa petarà un moment o altre.
Nosaltres som un tipus de tallers que és molt vivencial. Treballem a partir del joc, és el learn by doing, learn by playing. i learn by feeling seria, no? Que és una mica parlar dels sentiments dintre l'empresa, que moltes vegades el que parlem d'anar encoixetats...
Amb permís, I need a translation.
A translation. És aprendre jugant, aprendre fent,
gràcies,
a través de l'experiència, i aprendre sentint.
Ara els oients t'ho hauran agraït.
Sí.
La
part anglesa aquesta que em va sortint...
No, aquests sinologismes, oi? Que són,
sí, no, a part anem enfocats a gran empresa.
I els acrònims també, d'acord. Sí. Però... això que sembla tan, no sé si dir tan pueril, tan bàsic, com una mena de tornar als orígens,
sí?
És el punt de partida per intentar capgirar.
Jo començo per aquí amb els equips, que se relacionen una altra vegada com a persones, com a nens, no tant de reunió sèria i anem a xerrar, sinó anem a treballar objectius específics d'empresa, com pot ser la cohesió i la integració, com pot ser desenvolupament d'equips, disfuncions d'equips, com pot ser equips del rendiment, com pot ser... Depèn l'objectiu que definim amb l'empresa, amb gerència i recursos humans, i a partir d'aquí detectem moltes necessitats que venen després i podem anar desenvolupant en pla bianual o pla anual, depèn de l'empresa.
Hi ha persones que poden dir, escolta, jo jocs de canalla, m'enteneu? Sí. Jo ja tinc 30 anys, a mi no em vinguin amb això, vostès.
La veritat...
Hi ha disposició...
No, hi ha moltes portes a picar. Jo quan... I he fet molt de comercial, aleshores la persona que no està oberta, hi ha molta gent que està disposada, no? I l'empresa Google i l'empresa mentalitat oberta i cada cop més amb mentalitat més jove, cada cop n'hi ha més. Aleshores, i molta empresa europea i a nivell mundial que ja tenen la mentalitat oberta. Aleshores, hi ha gent que no la canviaràs. I aquí entrem en la jerarquia i els patrons antics... De la gent que produir i no perdre el temps formant-se, que és com... al·lucinant, quan crec que la formació tindria que ser constant, no? I per tots els treballadors, intentar que la gent sigui la millor versió de si mateixa.
Vinga, un tòpic d'aquells, però tòpic, eh? Homes i dones ho veuen diferent, això?
Les dones es formen molt més que els homes, i agafes qualsevol curs de FEIC i veuràs que 70% de les formacions són dones.
Tenen més voluntat, tenen més intenció, tenen més...
Sí, jo crec que sí. Potser podem anar mirant a nivell històric, no? No es deixava formar les dones.
Ja ho dic vosaltres com a experiència. Sí. Noteu que hi ha més predisposició.
Més predisposició, jo espero que hi hagi més dones directives perquè tenen una forma de fer diferent. Menos testosterona, menos patriarcado, més dones que s'organitzen d'una manera millor, jo crec, que els homes en general. I per això les
la Sandra empreses... Santeix, ho has viscut?
Absolutament d'acord.
Absolutament d'acord.
Absolutament d'acord amb el que tu dius.
Les empreses que eren amb dones directives durant la crisi van ser les que menys van perdre. I és perquè arrisquen menys i tenen més clar estos planes i planificació i tenen les coses com més clares. I jo tinc moltes ganes que hi hagi més dones directives.
Què hi fa la música aquí dins?
La música i la musicoteràpia ens uneix a tots. És una forma en la que s'eviten les jerarquies. Quan estem fent música junts, tu ja no ets el meu jefe, sinó que ets una part més de la banda. Mm-hmm. Aleshores, nosaltres el que fem és metàfores a través de la música. Tots els instruments tenen la seva importància, la diversitat és important, quin instrument té més responsabilitat que altres dintre d'un grup. Nosaltres facilitem cercles de percussió i cercles d'instruments en el que entra la veu, el cos, instruments varis. I el que fem és crear metàfores entre la música i l'empresa. Ahir en concret estàvem fent equips del rendiment a EADA per juniors d'empresa, no? Dintre de màsters. I eren sessions d'equips del rendiment a través de la música. Sona molt innovador i és creatiu, i per això és ja hi ha el risc, i la gent que és una mica a l'antiga diu, no s'entén. Jo crec que s'entén quan es prova, i per això entrem a EADA, entrem a ESADE, estem ara a punt d'entrar a IES, anem a FEC, i a grans empreses com podria ser la Caixa, el Banc Sabadell, Coca-Cola...
I mira que a vegades és allò, mires un despatx de la Caixa i dius, pensai, no sé si estan bé.
Clar. Ells volen més un esdeveniment.
Pregunto, eh?
Sí.
Potser és una sensació, però...
Saps que necessiten aquí desencorsetar-se. I nosaltres el que portem és sacar el niño que llevamos dentro per jugar. Que és el que dèiem, no, abans de dir...
És que a vosaltres no us passa, això. Perquè quan sou?
Bueno, nosaltres ara som 4 i 2 més en pràctic, som 6 ara mateix.
No ho necessiten.
Treballem, us estic dient grans empreses perquè estem enfocats aquest any, que hi ha els propòsits. Grans empreses, però treballem amb empreses de la zona, com poden ser... Sí, Franques Prunera, Justin Graal... I amb petits equips tenen els mateixos problemes de comunicació que les grans empreses.
D'acord, però suposo que tenen...
No problemes, sinó aspectes a millorar-li.
Però segurament aquí hi ha una certa obligació de dir entre tots hem de trobar una solució cada dia a moltes coses, no? I per tant, entre tots...
Sí, el cas de nosaltres és que el tema del bon rotllo, que hagi bon rotllo, ho fomentem moltíssim, no? Per començar, intentem evitar jerarquies de qualsevol tipus, no? Estem tots sentats i pot ser a la mateixa taula, tot és públic, se sent tot el que està fent un, el que està fent l'altre, de tant en tant, ostres, però què està fent això? Em sona que ho he fet aquest. Intenta fer-li un compte amb aquest i mirem això o altre, no? Llavors, intentem evitar això, també notes molt bé com està cadascú i també som una petita empresa, ens ho podem permetre ara de donar, doncs, tanta flexibilitat com podem, en quant a horaris, en quant a dies festius, en quant al que té la nòvia a Lleida,
que
els festius de Lleida, el que no sé què, màxima flexibilitat, si vols entrar una hora abans d'una altra, més o menys que cadascú es controli.
No penseu que algun dia algú haurà de manar?
Bueno, doncs potser algun dia, si entra algú no suficientment responsable, doncs potser se l'haurà d'indicar una miqueta, però és que ara mateix no cal. Ara mateix, cadascú, d'una forma autosuficient, pensem que tots els portem amb una coherència i la veritat que...
Com tota la resta d'història que ens explicaves, això ha vingut donat, no sé si dir gairebé d'una forma natural o què?
Sí, ha vingut donat d'una forma natural. Jo allà, com vaig començar a treballar d'autònom, vaig començar a treballar des de casa, de vegades des d'un càmping, a vegades de no sé on, saps? Jo m'he adonat que hi ha formes alternatives de treballar que donen un rendiment molt, molt, molt adequat. Estava treballant una multinacional francesa des d'un càmping, i així és, i és així, no? Amb l'empresa molt contenta, anava molt bé, i llavors, són coses que m'he adonat.
I si li dius a algú, no treballava d'un càmping, bé, no és treballar això.
Sí, s'ha d'anar en compte.
Que és un altre, s'ha d'anar en compte.
Ha hagut gent que ha assumit,
Com allò que diu l'Oliver, arribes d'una empresa i què has fet avui? Mira, hem jugat.
Sí.
No hi ha qui s'ho empassi això a vegades, no?
Hi ha gent que ha assumit això, precisament, no? Que estàs tot a cachondeo i tal, no, diu, no t'agafaré el telèfon ara, no t'agafo el telèfon perquè estic currant. I és així, no? Encara que estigui en el càmping, no? Perquè estic treballant. I llavors, com que això ho tinc arrelat i soc conscient que ha funcionat bé així, intento que cadascú, hasta que això un dia un vol per fer a través de casa, perquè no saps que treballi des de casa, saps? És que aplicant la coherència, el sentit comú, penso que tothom és bastant responsable de la seva feina, amb els que som, per lo menos,
Com que esteu en un àmbit molt competitiu,
sí.
Què demana una empresa i fins a quin punt una empresa, com ens deies fa un moment, pot posar molt a prova aquesta estructura que d'una forma natural funciona d'una manera, però que pot tenir 5 o 6 encàrrecs a la vegada que s'han de complir, que s'han de donar en un dia determinat.
Sí, bueno,
com encaixa aquesta forma, diguem-ne, tan natural?
Bueno, ens apoyem amb eines, no? Ja que som una empresa de noves tecnologies, aprofitem eines en les quals tenim panels en els quals seleccionem els projectes. Busquem estar la transparència màxima amb el client. Amb el mateix panel on tenim els projectes tenim els mateixos treballadors que estem assignats a un projecte, assignem al client també, va veient les tasques, va veient en una columneta en la que
tot allò que feu
pendent, el que estem desenvolupant en aquell moment i el que entregarem, el que s'entregarà aquell dia, no? Llavors intentem cada 15 dies fer unes entregues de productes acabats que siguin avaluables pel client, no? I això pots gestionar des de qualsevol puesto, pots gestionar perfecte des de qualsevol puesto, no? Llavors,
un s'imagina, sembla mentida, un s'imagina qualsevol procediment industrial que pugui ser vetllat pel client fins a aquest punt,
i
costa
això,
de creure, que diguis, no, en cada moment estàs veient com fent, tenim el teu, com està el teu.
I quines persones estan treballant en una tasca, i si el client té suficients coneixements o suficient involucració en el projecte, fins pot avaluar si és coherent o no el temps que se li està dedicant, perquè en cada tasca posem el temps que dediquem. No? I llavors, penso que la transparència, la mateixa transparència ens dona compromís, no? Perquè això està comunicat de forma pública amb el client, ens dona un compromís d'assolir.
Em perdó ara, i si trobes un client refotut?
Un client
que està allò que dirien les avis tot el dia allà, vinga, dalt, i ara què? Per què no? Escolta'm allò que t'havia dit, per què no pots canviar allò ara un moment?
S'ha de tenir molta mà esquerra amb això, no? Llavors, el que intentem fer...
Perquè no hi ha res com ensenyar totes les cartes com perquè obris un munt de possibilitats de poder canviar la jugada, sempre.
L'únic que passa que intentem que ho vagin veient tot, que podem comentar una trucada, un email, però intentem que fins que no arribem a aquesta entrega, no discutim de temes de que la desviï. No,
perquè
planifiquem una entrega amb el client i amb l'equip que estem treballant en aquest projecte, la planifiquem en 15 dies, 3 setmanes, l'estem planificant, i això és com inamovible. Sí que es pot anar seguint, però és com intentar que sigui inamovible. Quan entreguem aquesta entrega, llavors ja es revisa, i si hi ha un canvi, es farà amb la següent entrega, es faran els canvis d'aquesta també, no? I és una miqueta així, sí, hi ha clients que són una miqueta... I no només això, sinó que tenim un client ara mateix, uns del País Baix, estem fent una plataforma molt grossa, que són Sweet Flats, és una plataforma d'intercanvi com un Airbnb per a estudiants. No? Mm-hmm. I llavors amb aquests nois, ells tenen bastants coneixements de desenvolupament i llavors amb ells els tenim amb les eines amb les quals compartim les versions que anem evolucionant del producte, no? Perquè vegin hasta quines línies de codi que estem picant. No? O sigui, intentem això, tindre la màxima transparència.
Això és allò de confiança absoluta,
és com una
no?
Cuina, és com un restaurant que té la cuina oberta.
Sí, no? Sí.
És una miqueta el mateix. És sí, sí. El mateix criteri, però
esclar, jo hi voldré més sal, un altre no en voldrà, un altre... Sí. Cal anar amb una certa cautela, però ha posat sobre la taula un valor que suposo que també és el valor que acompanya a molts dels autònoms i els emprenedors. Si no hi ha confiança, Sandra, no...
Si no hi ha confiança, no hi ha res a fer. T'has de guanyar la confiança, no només guanyar-te-la, sinó conservar-la. I per conservar-la, clar, la transparència, la honestitat, les ganes de fer les coses són bàsiques.
En el vostre cas, clar, treballeu amb material sensible, molt que és el patrimoni d'algú.
Molt sensible, poca broma amb això. Tota la transparència, els clients tenen inclús una app que poden fer seguiment de tots els seus productes, ens reunim un cop a l'any com a mínim, si necessiten més. O sigui, tu tens un assessor personal per sempre.
Què passa si a vegades les coses no surten com preveies? Si aquell consell, si aquelles directrius, si aquella planificació no acaba de respondre al que el professional pensava en un principi.
Bé, clar, si no s'adequa al que tu havies planificat, doncs cal redreçar això una. I sempre, sempre, sempre explicar bé totes les coses. Amb un producte hi ha una nota informativa que t'explica absolutament tot, doncs està segura de que el client ho entès tot, que assumeix els riscos que assumeixis que n'hi ha, que hi ha molt, molt pocs. I sobretot aquest seguiment, perquè una planificació financera o de qualsevol cosa, tu poses un ritme de treball per fer una web, unes xarxes socials, que sigui, hauràs de fer un seguiment. Doncs nosaltres igual. El seguiment aquí es fa igual. No es val, mira, contracta'm com fan els bancs, per exemple, contracta'm un pla de pensions perquè si no no te dé la hipoteca o un segur o 10.000 coses que peatges que jo els anomeno, no? Nosaltres això no ho fem. No interessa això. Nosaltres ens interessa fidelitzar clients. Si és un client que no estarà content perquè no t'ha escoltat o no segueix els teus...
No val la pena seguir.
No val la pena. Nosaltres, mira, Varimon és una empresa líder a Espanya en quant a gestió i planificació financera, coneguda al món, d'aquest sector, a fora, no? Tenim convenis de canals externs d'altres entitats... I, bueno, i transparència, honestedat, sobretot honestedat, no enganyar. Nosaltres no tenim un menú. Tu te'n vas al banc i jo tengo un menú. 10 plans de pensiones, 30 seguros de vida. Nosaltres no tenim menú. Nosaltres el menú és el que li convé al client. Nosaltres li expliquem i si vol fer bé i si no, doncs no passa per bé.
5 minuts i seran les 11. M'agafo el títol d'un llibre i li dic a l'Oliver: hi ha gent tòxica?
Oh, i tant.
Sí. I aleshores, davant de gent tòxica, que no sé si dir, si un coach pot formar alguna cosa, o veritablement, fins i tot, la gent tòxica es pot menjar el coach i a l'equip i a tots plegats.
Respecte al coach i tòxica, suposo que l'empresa m'estàs preguntant si és a la vida i no tens cap relació, pot sortir.
No,
depèn del teu tarannà dintre l'empresa. Jo he conviscut, a mi m'ha passat això en concret, i clar, és una manzana que pudre les altres manzanes. Es pot portar un coach?
Des del perfil professional, des del vostre criteri, com definiu una persona tòxica, per començar?
Jo li diria que és una persona que acaba afectant de forma negativa l'entorn, ja sigui perquè jutja massa, pels comentaris, per l'energia que transmet, però més que res perquè les relacions no les fa fluides.
Mm-hmm. Això de l'energia és cert, eh? Hi ha persones que generen... Sí,
per no ser una mica esotèrics, claro, que és el que les relacions no les fa fàcils. A mi m'agrada molt la paraula facilitador, és keep it simple, mantengues les coses fàcils, i ja siguen les relacions... I quan algú fa que s'enterboleixi,
que es creïn
rumors, que no sigui clar, que actuï pel seu compte, que no sigui transparent, no? El que parlàvem abans, doncs pot afectar l'equip. I tant.
Això no té edat, això és de joves, això no, de grans,
no,
això és...
No, jo crec
de
que
maneres de ser.
De maneres de ser. I el tema del coach és, tu vas un coach perquè tu vols fer un canvi. La persona tòxica tindria que voler fer un canvi. I hi ha vegades que la persona tòxica no té cap problema. Ella és així.
És que t'anava a dir, eh?
Clar. Hi ha empreses que diuen, bueno, aquesta persona necessita fer un canvi... Hi ha gent que ho intenta i no pot fer-ho. No pot, perquè la persona és la que té que voler fer-ho.
Es pot ser un bon professional i ser una persona tòxica?
Jo crec que hi havia un article molt interessant, sí, no recordo aquí, que era...
Que sí. No hi ha bons... Si no ets bona persona, mai seràs un bon professional.
Clar, jo crec que el bon professional es regeix pels seus valors.
Però dic, per si l'empresa pot dir, no, escolta'm, aquest... Em perdó, aquesta persona és un desgraciat de merda, però escolta, tu saps el que acaba a final de mes, el que treu.
I aquí jo anem al principi o als diners. En quin règim? El valor és el diner només i dona igual com aconsegueixis aquells diners, o realment és tots els beneficis que crees a la teva entorn, comunitat, empresa, família? Jo crec que és més, a més donis, més rebràs. És molt relacionat amb la felicitat. No?
O sigui que al final, molt probablement, el consell pot dir, mira, saps què? Farem allò de sempre. Si aquesta persona és així... Treu-te-la del damunt?
Hi ha moltes vegades que sí, passa per aquí. Hi ha moltes vegades que dius, és que no me la vull treure damunt perquè és un gran professional, yeah. Pot treballar amb aquesta persona 20 anys...
I aleshores gairebé, per causa efecte, l'ambient a l'empresa...
Sí, després es reverteix.
Es reverteix.
Clar. És complicat, és molt complexa. Jo crec que és molt complexa, perquè depèn del càrrec de la persona, potser és el teu...
No, per això
el teu partner des de fa 20 anys que heu pujat l'empresa junts, i arriba un moment que dius, ostres...
I si és el gerent o el directiu? Aleshores, com ho fem, això?
Canvia d'empresa, no? Si no estàs a gust a un lloc, nosaltres tenim l'oportunitat de triar.
Va, anem a buscar-ho més. I si resulta que aquest gerent o directiu, que és una persona tòxica, és qui ha encarregat a la vostra empresa... Que pugui arreglar una situació que potser és ell mateix qui la genera.
Si anem a buscar prim, al final et sentes amb ell i dius... planteges. Nosaltres no estem per quedar bé. Nosaltres estem allà per dir les coses com són o com les veiem. I si no agrada, doncs no treballem junts, cap problema. Però sí que se li ha de poder plantejar, dir-li és, a lo millor el que necessitem és treballar conjuntament i veure si fem el canvi personal acaba afectant a tots.
Ara m'imaginava l'escena, el que necessitem és que marxis.
No. L'últim recurs és
jo
diria
està
que
aquest,
sempre intentem
està
el
clar.
Canvi.
Clar. En 10 segons, Sandra, un propòsit pel 2018.
Doncs mira, Barimon està aquest any 18, 2018, està en procés d'expansió, va ser creació, consolidació. 2018 és l'any de l'expansió. El meu propòsit per aquest any és amb mi, amb tot l'equip que formem Barimon a la província de Barcelona, obrir la primera oficina de Barimon a Barcelona i després al Garraf. O sigui que tinc molta feina.
Molta feina. Levi, propòsit pel 2018.
Doncs bueno, jo com que estic bastant content de com ha anat el 2017, el propòsit 2018 no va més enllà de que continuï amb aquesta línia, que continuem creixent, continuem agafant nous clients amb les dimensions que estem agafant ara i continuar treballant i que segueixi el bon rotllo i que no tenim que fer servir els recursos de...
Oliver, propòsit per al 2018.
Per mi seria fer les coses amb més consciència, el seguir treballant... Amb
que no vol dir que les hagueu fet sense consciència.
No, ser més conscients i valorar el que tenim. I això per mi és un gran què. I a més, internacionalitzar-nos, no? El seguir viatjant amb la feina que estem fent.
Eva?
Pràcticament no m'has deixat temps, per tant, convido a tothom que visiti el nostre web, www.fegp.cat, fegp.cat, i també convidar-vos a la presentació del programa de direcció de Pimes, que és la 15a edició, que serà la setmana vinent. És un programa dirigit directament a emprenedors i a líders d'empresa, per tant, del tot recomanable.
Veus com has tingut temps?
Perquè parlo molt ràpid.
Gràcies a tots. Tornem en 5 minuts. Fins ara.
Bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.